La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a La Tàctica. Els parla Aniol Puigvert i estem aquí com cada divendres per repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana. Què ens ve? On hi ha futbol? On hi ha esport garrotxí? Avui som divendres, dia 18 de novembre, així que comencem La Tàctica del cap de setmana. L'olot del nou entrenador Jonathan Risueño comença a carburar. Després de debutar a la banqueta lútina contra dos rivals d'entitat en dues eliminatòries, l'equip ha anat de menys a més. Dos partits molt diferents, el primer contra el Llevant de segona A, l'eliminatòria de Copa del Rei, on els granotes van destrossar un Olot amb 45 minuts, després que el tècnic intentés dur a terme un plantejament amb una pressió alta i assumint riscos, on cada errada les aprofitaven els de Llevant. Després de caure eliminats a la Copa del Rei, aquest dimecres tocava Copa Catalunya contra un Andorra, on els lutins van plantejar un partit diferent, assumint molts menys riscos i perdent 0-1 contra un segon A al minut 81. Però ara ja toca pensar en la Lliga i amb el Deportivo Aragón, que és el rival d'aquest cap de setmana. En futbol territorial, segona victòria del Bos de Tosca i victòria del Besalú també en el derbi a segona catalana. Com sempre, repassarem els partits del cap de setmana del futbol més amateur. I ja en la part de poliesportiu, victòria important de l'hoquei Olot, que visita aquest cap de setmana la pista del Mataró. Waterpolo, bàsquet garrotxí, tenis taula i vòlei. També agafarem la bici i anirem a Maià de Montcal, amb la 25a edició de la Montcal Bike. Això és tot, així que comencem la tàctica del cap de setmana.
La tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I com sempre, comencem amb l'Olot, i és que després de repassar els dos últims partits amb Jonathan Risueño a la banqueta, s'ha vist dues cares d'un Olot que l'últim partit va donar la cara. Primer derrota contra el Llevant, la Copa del Rei per 0-4 amb 45 minuts, i segona derrota aquest dimecres a les semifinals de la Copa Catalunya contra l'Andorra per 0-1, amb un Olot totalment ben posat i sense assumir riscos que poguessin provocar gols en contra. Però és moment de deixar estar aquests dos partits i centrar-nos en el que realment és important, i és que aquest cap de setmana toca Lliga. L'Olot rebrà aquest diumenge a les 5 de la tarda el Deportivo Aragón. Els aragonesos són 12ens amb 12 punts, a 4 de l'Olot. En els últims 5 partits han aconseguit dues victòries contra Manresa i Lleida Esportiu i 3 derrotes, que els fa estar al llindar de la zona del play-out. Però com sempre analitzem com està l'equip i el primer partit de Jonathan Risueño en la competició domèstica, i ho fem amb en David Planella. Bona tarda, David.
Què tal? Bona tarda.
La Unió Esportiva Olot juga aquest diumenge a les 5 a casa a l'estadi municipal contra el Deportivo Aragón. Ara ja sí, és Lliga, per tant serà el debut de Jonathan Risueño a la Lliga.
I ara sí que va de debò, és sens dubte el partit més important d'aquesta setmana intensa i diferent a la Unió Esportiva Olot. A la Lliga l'equip no pot deixar escapar més oportunitats de sumar punts, i encara menys a casa, i a més contra un rival directe, ara en parlarem, com aquest Deportivo Aragón, no? Per tant, és un partit marcat en vermell, el d'aquest diumenge, un partit en què l'Olot només pensa en sumar la victòria, molt important per treure el cap de la part baixa. Recordem que ara mateix l'Olot és penúltim, amb 8 punts, 2 de la zona de play-out, però 4 de la permanència, i necessita sumar de 3 en 3 per recuperar tot aquest temps perdut.
Sí, és el primer partit a la Lliga del nou entrenador Jonathan Risueño. N'ha jugat dos de copes, un contra el Llevant va perdre 0-4 i l'altre contra l'Andorra, que també ha estat una derrota, però una derrota diferent. No s'ha vist una evolució en aquests dos partits.
Sí, sobretot a nivell defensiu. L'equip va ser molt més ordenat, va ser molt més sòlid a la Copa Catalunya dimecres contra l'Andorra. Li va donar la pilota, però no va deixar construir l'equip d'Eder Sarabia, li va tapar tots els forats i va ser un exercici defensiu de molt de sacrifici per part de tot l'equip. Dues línies de quatre molt juntes, amb Ferran a dalt, juntament amb Manel Busquets, saltant a la pressió i ajudant també en defensa. Jo crec que es va veure un Olot molt solidari aquest dimecres, i aquesta és la línia, la de la competitivitat, que s'ha de seguir, no? Afegint-hi, evidentment, a la Lliga i contra un rival ja del teu nivell, afegint-hi doncs, tenir més possessió, tenir més pilota. És el joc que de fet ja vol practicar, ho deia a la presentació Jonathan Risueño. Amb Risueño l'Olot arriscarà traient la pilota jugada des del darrere, voldrà tenir possessió i més a casa, i per tant hem d'esperar un equip complet, no? Aquest diumenge el tècnic deia que en 4 dies s'havia vist ja aquesta evolució. El primer dia no li va agradar el partit contra el Llevant, davant hi havia també un rival molt complicat de molt de nivell. El segon dia li va agradar molt més la proposta i l'execució dels seus jugadors, no? Hem d'esperar que de cara a diumenge, ja a la tercera, vagi la vençuda, hi hagi victòria i amb bon joc a l'estadi municipal, que tots plegats ho necessitem.
I el rival que visitarà l'estadi municipal és el filial del Saragossa, el Deportivo Aragón. Què en sabem d'ells?
Un equip que marca ara mateix la frontera de la salvació i que, per tant, es pot considerar, sens dubte, un rival directe de la Unió Esportiva Olot. És a 4 punts, per tant, una victòria ens situaria a un punt d'aquest conjunt que, com diem, ara està salvat, però és el primer que se salvaria. És un equip que fora de casa encadena 4 derrotes, cosa que és normal, també ho deia Risueño a la prèvia, fora de casa a tothom li costa molt, per això l'Olot també s'ha de fer forta a l'estadi municipal d'Olot, i que ve de guanyar per 1-0 a un Lleida Esportiu que no passa pel seu millor moment, no? És un equip que ha sumat 4 victòries i 6 derrotes i que és curiós perquè encara no sap què és empatar. En 10 jornades, cap empat. Esperem que tampoc sigui el resultat d'aquest diumenge, perquè el que el volem és una victòria de la Unió Esportiva Olot, però és estrany que després de 10 jornades, en una lliga tan igualada com aquesta, el Deportiu Aragón encara no hagi aconseguit empatar. Ha marcat 10 gols en 10 jornades, no és pas el pitjor registre de la lliga, tot i que no sigui per tirar coets, i n'han encaixat 16, i aquest registre sí que és destacat perquè és l'equip que encaixa més de tot el grup. És a dir, que l'Olot no té excusa en aquest sentit. Recordem que l'Olot és l'equip que menys marca, només 4 gols, i s'enfrontarà a l'equip que més encaixa. Aquest dia, doncs, aquest diumenge, l'Olot ha de saldar aquest deute que té amb el gol, ha de marcar contra aquest Deportiu Aragón que encaixa molt.
I ja per últim, David, amb qui podrà comptar i amb qui no? Jonathan Risueño.
En principi, recupera Cerdà i recupera Ayala. El cas del central sembla més clar, que podrà jugar. No va jugar per precaució dimecres, tot i que ja estava en condicions de fer-ho. Cerdà ens deia a la transmissió de dimecres que també ha volgut esperar. El van veure fent cursa contínua abans del partit, perquè va quedar fora de la convocatòria. Però ell mateix deia als micròfons de Ràdio Olot que vol arribar diumenge i que faria tot el possible. Potser no hi serà temps de ser titular, però sí que el veurem a la convocatòria, no? Ayala truca a les portes de l'11 i veurem qui alinea darrere Jonathan Risueño, ara que juguem amb 4, amb 2 centrals, perquè l'altre dia Aymar va fer un molt bon partit contra l'Andorra, juntament amb Gonzalo Pereira. Veurem Ayala per qui entra, si és que entra. I també veurem, important, quins jugadors s'han recuperat més bé respecte de dimecres. Vulguis o no, va ser un partit dur contra l'Andorra, de molt de treball, de córrer molt rere la pilota, i segur que hi ha jugadors que encara ho notaran aquest diumenge, no? Això també pot condicionar l'11 de Jonathan Risueño, que deia a la prèvia que ell no el decidirà fins a última hora, que és molt de sensacions de tots els entrenaments i d'última hora, com diem, però que tothom pot ser titular. I l'altre dia, per exemple, Eric Vilanova va reaparèixer per primera vegada aquesta temporada, va ser titular en un partit oficial, no? Més enllà dels casos de Cerdà i d'Oriol Ayala, no hi és Saïdou Ba, que està jugant amb la seva selecció guineana, i tampoc no hi seran per lesió Blázquez i Carles Mas. En principi, tampoc esperem a Castells.
Doncs molt bé, David, el partit serà diumenge a les 5, des d'una hora abans a Ràdio Olot us podreu escoltar en directe amb la prèvia. Esperem que podeu cantar la tercera victòria de la temporada.
Tant de bo, que ja tocaria i aniria molt bé. Gràcies.
La tàctica amb Jonathan Risueño.
Yo creo que nosotros no podemos bajar el nivel. Hoy han demostrado al nivel que pueden jugar. Entonces, en la liga tenemos que seguir al mismo nivel, y no solo al mismo nivel, sino subirlo, porque al final, si en los entrenamientos competimos, entrenamos a un ritmo alto, luego los partidos los disputamos así, estoy seguro de que poco a poco no solo nos podemos quedar en este nivel, sino que podemos subir ese nivel competitivo. El objetivo era dar buena imagen, el objetivo era competir, el objetivo era que se viera el equipo que queremos ser, y el objetivo era que los jugadores se sintieran felices dentro del terreno de juego y que se fueran a casa felices con lo que han dado dentro del terreno de juego, y creo que se ha conseguido lo que nosotros queríamos, recuperar anímicamente a los jugadores y que los jugadores vieran que pueden. A nivel de juego, creo que el equipo ha absorbido muy bien los conceptos defensivos que hemos empezado a trabajar, porque hemos empezado desde lo defensivo y luego poco a poco a crecer en lo ofensivo, pero sobre todo los receptivos que son, y cómo en prácticamente 6 sesiones defensivamente los conceptos que les hemos dado lo han aplicado ya hoy, y cómo están los jugadores como una esponja, receptivos a la hora de la información que nosotros le damos. pesar de ser un filial, yo creo que es un equipo que no tiene problemas en si tiene que jugar directo y que además está acostumbrado a jugar en césped natural, en un buen campo, y como todos los filiales, yo creo que jugadores jóvenes, buenos y con proyección, y un partido bonito para jugar. Fundamental, si te ves todos los equipos del grupo, prácticamente la totalidad son fuertes en casa. Si en esta liga no eres fuerte en casa, es muy difícil ir sumando. El primer objetivo es ser sólidos aquí de local, levantar el equipo y hacernos muy fuertes en casa. Entonces el domingo es un partido muy importante.
Recordem que el partit entre l'Olot i el Deportiu Aragón es jugarà aquest diumenge, dia 20 de novembre, a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal, una hora abans, com sempre, des de Ràdio Olot, amb la prèvia del partit. Comença la jornada 11 del grup tercer de la segona ref. Tots els partits seran diumenge. A les 11 del matí, Formentera, Mallorca B. A les 12, quasi tots els partits. Manresa, Eivissa, Penya Deportiva, Badalona, Futur, València, Mestallà, Prat, Ebre, Espanyol B i Atlètic Saguntí, Terol. A les 5 de la tarda, Olot, Deportiva Aragón, Lleida Esportiva, Alzira i Terrassa, Hèrcules. Després de 10 jornades, el Terol segueix al capdavant amb 21 punts. Tot i així, l'Espanyol B el segueix amb 20 punts, la Penya Deportiva amb 19 i el Manresa amb els mateixos punts. Tanca la zona de play-off el Formentera amb 18. A hores d'ara, el Lleida Esportiu faria play-out per no baixar a tercera divisió. Serien equips de tercera, el Badalona Futur i el Mallorca B amb 9 punts, l'Alzira i l'Olot amb 8 i l'Ebre últim classificat amb 6 punts.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit, en joc una coca i un tortell de Can Carbaceres o una samarreta, una dessuadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i sobretot el hashtag de porra UEO. S'hi pot participar fins que comenci a rodar la pilota aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Deportiu Aragón a l'Estadi Municipal des d'una hora abans a Ràdio Olot.
Primera Catalana.
I comencem amb futbol territorial. Ara sí, segona victòria del Bosc de Tosca en un camp complicat com el del Lloret. Els de la Costa anaven quarts classificats abans de rebre els garrotxins. El marcador va ser d'empat durant tot el partit, fins als últims minuts en el col·legiat Xavier Montava va xiular un penal a favor dels grocs. Ramon Masó va assumir la responsabilitat i va marcar el gol de la victòria per aixecar els ànims dels de Jan Miquel després d'encadenar 5 partits sense guanyar. L'entrenador del Bosc de Tosca és Jan Miquel Salavedra.
Molt important perquè doncs, portàvem bastantes derrotes seguides i era qüestió de trencar en aquesta, sobretot aquesta dinàmica, no? Dinàmica de resultats, crec jo, que de joc doncs, crec que ens en sortim, però sempre són els detallets, els petits matisos, que bé, que estem pagant una mica, doncs, ser una mica novells en aquesta categoria tan complicada que és la primera catalana.
Després de la victòria toca seguir amb la bona dinàmica. No obstant, la victòria no ha estat l'única bona notícia del club presenc, ja que han fet oficial el fitxatge de Jordi Pàmies, un extrem que l'any passat va jugar a Primera Catalana amb el Banyoles. Aquest mateix equip és el que vindrà a Bosc de Tosca. Els de la Garrotxa rebran els del Pla de l'Estany en un partit especial per Pàmies, que debutarà, si tot va bé, amb la camiseta groga contra el seu ex-equip.
La veritat és que des del primer dia que vaig anar a entrenar em vaig adonar que el Bosc de Tosca és un club diferent. Cuiden i tracten els jugadors de la millor manera possible, treballen molt i amb una humilitat gegant, i penso que això és una cosa que els diferencia i els fa ser especials. Estic molt content que m'hagin obert les portes a formar part d'aquesta institució i espero poder portar el màxim pel que queda de temporada.
I aquest no serà l'únic retrobament, ja que a la banqueta del Banyoles hi ha un vell conegut a Olot, és l'entrenador Roger Vidal, que va coincidir quan era jugador amb Jan Miquel Salavedra, quan era l'entrenador de porters del conjunt olotí. Així defineix l'entrenador dels grocs al Banyoles.
Però bé, un històric és que cada setmana diem el mateix, no? Ens hem enfrontat a Manlleu, ens hem enfrontat a Vic, ens hem enfrontat a Lloret, ens hem enfrontat a Lleres, cada setmana estem en aquesta categoria, i sempre us he comentat amb molts jugadors, estem en aquesta categoria per mèrits propis, perquè l'any passat doncs, ho vam fer ho van fer bé i van poder pujar, i ara es tracta de competir-la el màxim de bé possible i contra el rival que sigui, perquè en definitiva estem a la mateixa categoria.
El partit entre el Bos de Tosca i el Banyoles és el que obrirà aquesta jornada 8 de Primera Catalana, aquest dissabte, a les 4 de la tarda. En el mateix horari també jugarà el Torelló-Mataró, a 4:15 Can Gibert-Manlleu, a 4:15 Bescanó-Lloret, diumenge ja a les 12 l'Escala Parets, Mollet-Granollers i Caldes de Montbui-Vic. Tancarà la jornada el Figueres-Palamós a 4:15. Ara mateix el líder és l'Escala, tot i perdre el seu primer partit de la temporada i per golejar de 5-1 contra el Granollers. El Bos de Tosca és 13è classificat amb 7 punts i l'últim classificat és el Mataró amb 5 punts.
Segona Catalana.
La Segona Catalana ens va deixar un derbi trepidant la setmana passada. Ja vam avançar la tàctica que seria un partit igualadíssim pel bon nivell mostrat en les últimes jornades pels dos equips. Doncs així va ser. El Sant Jaume es va avançar al minut 8 amb un golaç de falta, això sí, de Sergi Marcillo, que va entrar per tot l'escaire. Durant la primera part no es va moure el resultat. A la represa el Besalú va sortir més intens i va capgirar el marcador amb un gol de Sama al minut 52 i va tancar la victòria el de sempre pels besaluencs, Martín Aguilar, amb un gol al minut 71. Ara toca passar la pàgina pel Sant Jaume i encarar el partit d'aquest cap de setmana a casa contra el Begú per tornar a aconseguir la victòria i seguir a la zona maca de la taula. El partit serà el dissabte a les 4 a casa contra el Begú. L'entrenador del Filaluti és Jordi Freixa.
Complicadíssim, amb un molt bon equip, sobretot a nivell ofensiu. En principi, si no passa res de nou, hauríem de jugar el primer partit al camp del Sant Jaume. Si no passés res
de nou,
com he dit, vale? I res, amb molta il·lusió per anar també a Sant Jaume a jugar. I amb si som capaços doncs, de trencar aquesta mini ratxa que portem sense guanyar. Però com dic, un equip molt intens, amb molts de recursos ofensius, vale? I que tenen bons jugadors.
I a la zona maca de la taula hi ha entrat el Besalú, que va sisè classificat amb 13 punts, empatats amb el tercer classificat, que és el Sant Jaume de Llierca. Els de Manel Puigverd volen seguir sumant i tenen l'oportunitat de fer-ho aquest diumenge al camp del Bisbalenc. Escoltem Manel Puigverd.
La veritat és que acaba de pujar, però és un equip que té un bon tracte amb la pilota, sap el que juguen, els he vist un parell de vegades i la veritat m'han agradat. Són capaços de combinar i d'arribar i tenir arribades i de fer bones pressions. En certa manera, penso que serà un partit molt complicat com són tots els de la categoria i no deixa de ser doncs, que nosaltres si volem mantenir aquest nivell. El primer que s'ha de fer és agafar cada partit com si partíssim de zero i no haguéssim fet res enrere.
Després de repassar la Segona Catalana, anem baixant de categoria. Anem ara a Tercera Catalana.
Tercera Catalana.
A Tercera Catalana, dissabte a les 4, Sarrià de Ter, Sant Privat d'en Bas, Fontcoberta, Garrotxa, Les Planes, Abadesenc i Fornells, Camp de Bànol. A 6:15, Amer, Santa Pau, diumenge a les 12 del matí, com a Cross Camprodon i a les 5 de la tarda tanca la jornada Les Preses, Atlètic Banyoles. A la classificació, el millor del Ripollès és l'Abadesenc, líder amb 20 punts. El pitjor, el Camprodon, desè, amb 13. A la Garrotxa, el millor és Les Preses, tercera, amb 16 punts i el pitjor, l'Escola de Futbol Garrotxa, últim classificat amb 4 punts, ja que va sumar la primera victòria de la temporada aquest cap de setmana contra el Cornellà de Terri. Abans del partit de Les Preses a Tercera Catalana es farà la presentació de tots els equips, jugadors, cos tècnics i junta del club present. A part de la presentació també hi haurà una castanyada, però coneixem la situació actual de Les Preses i parlem amb el seu president, amb Xavi Colomer. Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Primer de tot, aquest diumenge es presenten tots els equips, com dèiem. Quants equips teniu i quants jugadors en total hi ha a Les Preses?
Bueno, aquest any som 14 equips, 13 de masculins i un de femení, i de jugadors, uns 200 jugadors aproximadament, són els que aquest any doncs, estem al club, no?
Com s'organitza una mica la presentació d'aquest 2022?
Bueno, mira, amb això intentem doncs, fer una mica de festa, doncs que doncs, intentem, doncs, començar a 3:15, en què presentarem equip per equip doncs, els equips del club, i després farem la foto doncs, global de tots els jugadors, i ho acabarem tot doncs, abans del partit de tercera i del femení, amb una castanyada per tots els assistents i per tots els jugadors, no? Per acabar una mica més bé la festa.
I ja per últim, Xavi, després, com dèiem, hi haurà la Tercera Catalana, que està en un molt bon estat de forma. Òbviament és molt aviat per parlar de certes coses, però cal aprofitar no, aquest bon moment del primer equip.
Home, jo crec que tot són dinàmiques, i ara tenim una bona dinàmica d'aquest equip, doncs, que estem a la part alta, i em penso que, bueno, hem d'intentar, doncs, mantenir aquestes posicions perquè un cop passi Nadal i comencem el mes de febrer, doncs mirar on estem i mirar què es pot fer, no? Però penso que hem d'aprofitar d'aquest bon moment de l'equip de Tercera Catalana, no?
Doncs moltes gràcies, Xevi. Esperem que sigui una gran diada de futbol i d'amistat, de companys de futbol aquest diumenge al Camp de les Preses.
Merci, merci a vosaltres per trucar i esteu convidats doncs, el diumenge a la tarda doncs, a venir al camp, disfrutar de la presentació, de la castanyada i després d'uns bons partits de futbol, no?
La presentació serà abans del partit entre les Preses i l'Atlètic Banyoles, un partit important pels interessos verds de seguir enganxats a la zona alta. Anem ara a Quarta Catalana.
Quarta Catalana.
A Quarta Catalana, dissabte a 3:45, Besalú B, Sant Miquel de Campmajor. A les 4, Montagut, Sant Roc, Osó, Camós, Les Preses, B, Maià, Sant Joanenc, Bon Matí, Atlètic Olot, Hostoles, Castellfollit, Serinyà. Diumenge a 11:45, La Canya, Jonetes, i tancarà la jornada a la Vall d'en Bas, Sant Pere Martí. A quarta, el líder de la categoria ha canviat i el Sant Pere Martí, amb 19 punts, és el primer classificat. L'últim classificat segueix sent el Maià amb un punt.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
Iniciem aquest tràmit de la tàctica, aquest espai més poliesportiu, i ho fem com sempre amb hoquei patins i amb l'Olot, que va aconseguir la segona victòria de la temporada després de dues derrotes, això sí, consecutives. Ara, aquest cap de setmana, visitaran la pista del Mataró. Parlem com sempre amb Roger Isern i analitzem la situació actual dels de Jordi García i Adrià Piera. Perdoneu. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Aniol.
L'hoquei Olot, que juga a la pista del Mataró dissabte a 8:45, ve de la victòria contra el Club Hoquei Sant Just. Entenc que els ànims estan renovats, no?
Sí, la veritat és que s'encara millor després de la victòria de dissabte un partit. És un partit molt complicat davant un Mataró que porta 4 victòries en 4 partits. El repte no serà fàcil, però tampoc era fàcil recuperar les sensacions dissabte passat i guanyar tot un Sant Just, un candidat està a la part alta. Per tant, l'hoquei Olot que va recuperant, ja en parlarem després, però va recuperant efectius, mica en mica, ja hem parlat durant tota la setmana del retorn esperat de Daniel Mangas, i sembla que comença a recuperar aquesta línia de que ens vam acostumar-hi la temporada passada.
Què ha de fer l'hoquei Olot per assaltar la pista del líder, si no vaig equivocat, al Mataró?
Sí, és el líder, 12 punts de 12 possibles. Bé, ha de fer moltes coses bé i que el Mataró no els hi surtin les coses com els hi estan sortint aquest inici de Lliga. És un equip que ara escoltarem a Jordi García, el tècnic de l'hoquei Olot. Pressiona a tanca, tota pista, fa 2x1, és una pressió asfixiant, podríem dir, amb un joc tant amb espais reduïts com és l'hoquei patins, no? I amb pocs jugadors de pista com són 4. Per tant, l'hoquei Olot ha d'estar com dissabte passat, jo diria, i ha de tenir aquest punt d'efectivitat de cara a gol. Evidentment, si parlem d'efectivitat i gol, és a Marc Prat, i si et sembla, ni l'escoltem a Jordi García parlant del rival, que ho defineix així, un Mataró molt exigent.
Veiem que el Mataró ha començat fort, que ha començat amb bona dinàmica, i bueno, ens esperem un Mataró molt ofensiu, un equip que pressiona molt a sortida de bola, que a més fa molts 2x1 a balles, que juga 3 tios a baix a molt ofensius, que tenen unes transicions i uns contraatacs que els acaben molt bé.
Després d'escoltar Jordi García, l'Olot visitarà la pista Jaume Parera. Quina pista és la pista aquesta Jaume Parera? I si ens pots parlar una mica, Roger, l'estat actual dels olotins i qui arribarà i qui no arribarà per dissabte.
Bé, és una pista àmplia, diria de dimensions similars a les de l'hoquei Olot i superfície similar. Per tant, és una pista que l'Olot s'hi pot adaptar bé. Sabem que quan jugues a casa o fora es pot notar la diferència, sobretot quan es canvia parquet, que normalment no estàs acostumat a jugar-hi, però és una pista de característiques similars a l'Olot. Per tant, jo crec que el plantejament dels de García Piera no canviarà. I com comentaves el tema de lesions, sembla que és un tòpic, no? En parlem cada programa, malauradament. Són dubte Matías Reixac i Ferran Sacrés, amb molèsties. Recordem, Ferran Sacrés, molèsties al cúbit, i Matías Reixac amb sobrecàrregues als abductors. Per tant, veurem si arriben per demà a Mataró. I sembla, això deixa-m'ho dir, que Aniol Mangas està al 100% recuperat, que això sí que és la gran notícia per l'hoquei Olot. Com deies, Aniol, referent a la pista, no li canvien molt els plans de joc a Jordi García, que diu que sí, el rival que sigui, aniran a intentar guanyar els 3 punts.
És possible guanyar, i tant que sí. O sigui, nosaltres anem a això. Si no sortíssim a treure els 3 punts cada setmana, ja no ens posaríem ni els patins. Per tant, anem a intentar guanyar.
Doncs l'hoquei Olot, que jugarà dissabte a la pista del Mataró, a la pista del líder, esperem, Roger, des de les 8 ja estaràs connectat a Ràdio Olot. Mm-hmm. Esperem que torneu amb la victòria sota el braç.
Ho esperem, estarem connectats, com dius, des de les 8 amb la prèvia, amb l'Anna Prat. Esperem cantar una victòria de l'hoquei Olot.
Recordem que l'hoquei Olot visitarà la Jaume Parera a la pista del Mataró aquest dissabte a 8:45, des de les 8, a Ràdio Olot amb Roger Gern. Els olotins volen tornar de terres barcelonines amb una nova victòria que els segueixi donant confiança.
Firmes l'empat?
Sí. Avui sí.
Jo també. Daniel Mangas, entra dins l'àrea Mangas, gol, 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 gol. Ben tornat MVP, ben tornat Daniel Mangas, com et trobava a faltar.
En Roger i l'Anna potser no es guanyaran la vida fent pronòstics, però de gols de l'hoquei Olot encantaran molts. Aquest dissabte, més. En directe des del Poliesportiu Municipal de Cirera, Club Hoquei Mataró, Club Hoquei Olot. Visita la pista del líder. A les 8 del vespre a la prèvia i a 8:45 al partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. I amb el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
Seguim parlant de poliesportiu. En bàsquet, la brillant arrencada de temporada de l'embàs tant al masculí com al femení. El masculí a segona catalana va líder amb tots guanyats després d'aconseguir una nova victòria contra el Torroella. Aquest dissabte a 5:45 visiten la pista del Salve. L'entrenador de l'embàs és Pau Marguí.
És molt millor del que pensàvem. La veritat, no comptàvem estar en la situació que estem ara, no? De 6 victòries en 6 partits. Sí que és veritat que els equips de dalt encara hem de jugar-hi, que seran això a partir de les pròximes setmanes, però al final la feina que havíem de fer de treure els partits de casa, de competir-los tots, s'està donant, doncs, amb molt bona nota.
En el femení, l'Envas va guanyar 65-73 a la pista de l'Argentona. Les noies són primeres i aquest diumenge reben el Fundejau intuint a 6:45. A tercera catalana, l'Envas va guanyar el derbi contra la Pia Olot per 59-65. Els de la Vall rebran aquest diumenge 7:45 al Lloret. La Pia Olot descansa aquest cap de setmana. Ja al grup 10, el Club Bàsquet Olot va guanyar el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc per 79-62. El Club Bàsquet Olot visita la pista de la Unió Girona Maristes dissabte a les 6 de la tarda. Els Sant Joanenc rebran el Caçanenc diumenge a les 7 de la tarda. A tercera catalana femenina, la Pia Olot va guanyar el derbi contra el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc per 50-31. Els tres garrotxins juguen a fora. El Sant Joanenc visita el Camp de Bànol dissabte a les 5 de la tarda. La Pia Olot visita la Cellera Merles Planes diumenge a 4:45 i tancarà la jornada a l'envàs a la pista del Vall del Terri. I anem ja cap a dins l'aigua amb el Club Natació Olot de Waterpolo, que va guanyar contra el Caldes per 14-9. Ara mateix els olotins són tercers classificats amb 3 partits guanyats i un de perdut. Aquest dissabte visiten la piscina del Santa Eulàlia a 7:15 de la tarda. El Santa Eulàlia és segon classificat amb 6 punts, igual que els olotins. I deixem enrere l'aigua i tornem als pavellons. El Club Voley Olot va guanyar per 0-3 a la pista del Cierzo. Ara mateix els olotins són setens amb 8 punts i aquest dissabte reben el Barça a 6:45 de la tarda al pavelló Pla dels Llacs d'Olot. Seguint el pavelló, agafarem ara la pala i parlarem de l'inici espectacular del tenis taula Olot, que va segon amb tots els partits guanyats, on ha aconseguit victòries amb molt de marge i que té 2 partits menys que el primer classificat. Aquest diumenge a les 11 del matí, Club Tenis Taula Olot, Club Palma Tenis Taula. Els olotins volen tornar a guanyar per aconseguir l'objectiu tan desitjat, pujar a Superdivisió. I la Montcal Bike de Maià de Montcal arribarà diumenge a la 25a edició, convertint-se d'aquesta forma en una de les marxes més antigues de la demarcació. L'entitat encarregada de la prova, el Pedal Maià, ha preparat com cada any 2 circuits de BTT. Les inscripcions estaran obertes al lloc web del Chronotime fins divendres, tot i que també es podrà fer de forma presencial el dia de la cursa. De moment ja s'han inscrit gairebé 350 ciclistes. Un dels membres del club Pedal Maià és Ignasi Portella.
Com sempre hem fet dos marxes de BTT normals, la curta a la llarga, una llarga de 1.500 metres de desnivell amb 38 de quilòmetres, seguint més o menys l'estil de cada any, i la curta també igual, 28 quilòmetres amb uns 700 de desnivell, també seguint una marxa més ràpida, més rodadora, més a l'abast de tothom.
I amb això acabem amb una de les curses més tradicionals del panorama garrotxí, que celebra 25 anys. Bicicleta per parar boig. Això és tot de la tàctica del cap de setmana. Una setmana més, gràcies per escoltar-nos. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa, o pels que no l'hagin escoltat tot i vulguin fer-ho de nou, ho trobareu al podcast de Ràdio Olot. Gràcies i fins divendres que ve amb més esport garrotxí.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.